Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres, última hora del programa. Avui ho fem com cada dimarts amb Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguda. Bé, divendres farà un any de la invasió de Rússia a Ucraïna, però diguéssim que Vladimir Putin ja ve fent de les seves des de fa molts anys i no és d'ara, ni de fa 5 anys, ni de la primavera àrab, que per cert en vàrem parlar aquí amb el Marc Marginedes i va deixar moltes preguntes sense respondre, sí, que ens va emplaçar al seu llibre, vinculant la primavera àrab, la revolta, les diferents, el que va ser l'estat islàmic i Rússia. Marc Marginedes està treballant sobre aquest llibre i no va voler avançar res més. I dit això, avui amb Mònica Planes ens remuntarem fins al novembre del 2006. Què hi va passar?
Doncs que va morir un exespia rus a Londres, enverinat per Poloni 210. Jo estava pensant com podíem parlar de Putin i llavors vaig associar Putin a un viatge que vas fer tu. I a partir d'aquí va sortir Litvinenko, perquè vegis una mica com he anat quadrant les coses. La contaminació d'aquell element radioactiu va provocar un greu problema de salut pública a la ciutat de Londres. Per tant, teníem un assassinat, terrorisme d'estat, en el cor de
Londres.
De Londres, i, a més, un problema de salut pública amb radioactivitat al centre de Londres, on es podien veure afectades moltes persones. Aquest documental, Litvinenko, el asesinato del espía ruso...
No és la sèrie.
Correcte.
Important, això.
No és la sèrie. La sèrie es diu Litvinenko a seques. I també la trobareu a Movistar Plus. De fet, aquest documental i la sèrie estan connectats. L'ha fet la mateixa plataforma i crec que és una bona manera de combinar les dues històries. La sèrie, que la protagonitza David Tennant, fent de Litvinenko, descobrireu més detalls i sobretot la part més humana que hi ha darrere d'aquest assassinat. I d'altra banda, Litvinenko i l'assassinato de l'espia russo és un reportatge sobre com es va investigar el cas. Per una banda, qui havia enverinat a Litvinenko i, diguem, qui havia al darrere d'aquell encàrrec, i per altra banda, com es va actuar davant d'aquell problema, d'aquella alarma, que era un problema de salut pública a Londres. D'entrada expliquem, ens expliquen al reportatge qui era Litvinenko.
Litvinenko era un ruso con trasfondo. Trabajó para el FSB, la agencia sucesora del KGB, y había huido de Vladimir Putin. Tuvo problemas con sus jefes del FSB, a los que acusó de aceptar sobornos, dinero de la droga y corrupción.
En el año 2000, Litvinenko huyó de Rusia y pidió asilo en Gran Bretaña.
Litvinenko cambió Moscú por una vida en el norte de Londres, con su esposa Marina y su hijo entonces pequeño Anatoly, o Anthony, como se le conocía.
Aquí hay una dada que pasa como desapercebuda, pero ya et dona a entender las maneras de fer de Vladimir Putin, que es que els serveis secrets, Litvinenko decideix tocar el dos, marxar, perquè parlen de... Ja, ell detecta i denuncia corrupció, drogues i diferents negocis tèrbols dels serveis secrets russos.
Exacte. El documental es diu en la versió original de Mayfair Poisoning, és a dir, l'enverinament de Mayfair. Mayfair és el barri, és un dels barris de Londres, molt famós, de prestigi, molt concorregut. És una zona cara, va, diguem, des de Bond Street fins a Regent Street i d'Oxford Street fins a Piccadilly. És una zona comercial, moltes oficines, seus de grans corporacions, moltes ambaixades, hi ha el consulat dels Estats Units.
Nosaltres només coneixem Wembley. Play, que és on vam estar, quan vam guanyar la Champions.
Val, doncs aquí també hi ha botigues de grans marques, hotels de luxe, molts restaurants. És el barri on va néixer, per exemple, la reina Elisabet II.
Fixa't.
Per tant, és un barri, diguem, de prestigi.
Bo.
Litvinenko va recórrer aquesta zona, s'està reorganitzant la seva manera de viure un cop s'ha instal·lat a Londres, buscant noves maneres de guanyar-se la vida. Té diverses reunions amb diferents persones per continuar subsistint. Un dia arriba a casa després de diverses reunions i es troba molt malament. Comença a vomitar i diguem que es troba tan malament que immediatament la seva dona l'ingressa en un hospital. Costa molt fer el diagnòstic. El mateix Litvinenko explica clarament d'entrada que està segur que l'han enverinat, però els metges de l'hospital inicialment no l'acaben de creure, sí, i els hi sembla una versió una mica estranya. I, a més, comproven si hi ha algun tipus de verí, i com que testen els verins més comuns amb els quals algú es pot enverinar i no surt el resultat, diguem que hi ha un cert recel. A partir d'aquí, i això es veu més en la sèrie que en el documental, ell rep l'ajuda d'un amic seu rus que parla amb els metges i allò comença a agafar una certa dimensió, sobretot quan intervé la policia i la policia entrevista Litvinenko, que està greu però encara pot comunicar-se, i els explica, diu, vull denunciar un assassinat, i diu, l'assassinat d'aquí, diu, el meu assassinat. Ell sap des del primer moment que morirà per aquell enverinament. Aquest amic rus és el que té la idea que li facin la fotografia, la famosa fotografia de Litvinenko al llit de l'hospital, i darrere d'aquesta història la seva dona li aconsella millor que no et deixis fer la foto d'aquesta manera, i el mateix Litvinenko veu que és important sortir a la foto del diari.
Yo estaba en contra. Le dije, Sasha, es mejor que no te veas así. Pero él dijo, no, la gente tiene que verme.
Creo que es una de las fotografías más impactantes del siglo XXI. Con esa imagen acusaba al régimen de Vladimir Putin de asesinarlo.
Finalment, detecten els metges que es tracta de poloni 210. Cal que aquelles mostres de sang les enviïn a un centre especialitzat per poder detectar aquest element, i a partir d'aquí s'adonen de què és el poloni.
Me quedé asombrado. Conocía el polonio 210 de mi etapa en submarinos nucleares. Sabía que era un emisor alfa y que se había utilizado en las primeras armas atómicas como iniciador de explosiones nucleares.
El polonio 210 es una sustancia que emite radiación alfa. No viaja muy lejos ni atraviesa las paredes, pero si entra en el cuerpo es muy peligroso.
El polonio 210 es muy tóxico. Un microgramo puede matar a una persona.
Pudimos afirmar que tenía una concentración que sería letal para cualquiera que tuviese esa ingesta de radioactividad.
Litvinenko, al cap d'uns dies, mor, i les autoritats prenen consciència de la gravetat del problema. És un atac nuclear de Moscou al cor de Londres que acaba amb un assassinat. Un enverinament per aquest poloni és símptoma de rastre de radioactivitat.
Exacte.
Cal seguir el rastre d'aquesta contaminació perquè és molt fàcil que s'hagi pogut hi hagi més gent implicada. Exacte. Hi ha una dificultat afegida, que has d'actuar de pressa, però no pots sembrar el pànic a la ciutat.
Alexander Litvinenko hizo una declaración asombrosa en el lecho de muerte. Acusó del ataque mortal a Vladimir Putin.
Puede tener éxito en silenciar a un hombre, pero los gritos de protestas por todo el mundo van a resonar, señor Putin, en sus oídos el resto de su vida.
El problema era que no se trataba solo de un enemigo de Putin al que habían envenenado y asesinado en circunstancias dramáticas. Era además una importante crisis de salud pública.
I ara cal veure, què és prioritari? La investigació d'un assassinat, terrorisme d'estat, a l'estranger, o és la investigació d'un problema de salut pública?
Deixa'm dir que Litvinenko, dues setmanes abans, aquestes declaracions que fa Litvinenko, dues setmanes abans, quan es va assassinar la periodista Anna Politkovskaya, ell ja assenyala a Vladimir Putin com l'executor de la periodista que denunciava tota la corrupció de Rússia. I un dels membres dels serveis secrets russos li va confirmar que hi havia una llista confeccionada per Vladimir Putin i els seus, on anaven tatxant un rere l'altre tots els noms que havien d'eliminar. I la primera de la llista era Anna Politkovskaya i el segon era Litvinenko.
Exacte. Aquest home que té aquesta llista és Scaramella, era amic seu. De fet, tenien una lluita conjunta contra Putin o contra el règim de Putin. I amb aquesta persona, Litvinenko s'hi reuneix el mateix dia que es troba malament.
El restaurant famós, restaurant japonès, aquest, que primer es donava com l'origen de la intoxicació de Litvinenko.
Itsu, un restaurant a Piccadilly de menjar japonès.
Sí, sí.
El que dèiem, ui, la investigació... Què és?
Poloni? Caila?
Embaranat.
Poloni? Una mica de
és unes pastilles, no, unes ja, pastilles
ja,
que...
Diguéssim, ja el vaig estar de prop, no cal que me'l passis més.
És la sugestió, és la sugestió.
No, bueno, ja la veig que...
Tots aquests quan temes i me sonen entrant picor.
Sí, ja comences amb aquestes tosses, ja posa de tremolar.
Vols l'esmin?
No,
no. Vinga, va, continuem.
No sigui que m'enverinis.
Aleshores hi ha el dilema. Què s'ha d'investigar primer? Si l'assassinat o aquest problema de salut pública que té la ciutat de Londres. Aquesta que sentireu ara és la doctora Pat Troop, que jo crec que és un personatge molt singular en aquest reportatge i que també hi ha un personatge que la interpreta a la sèrie, que és la directora general de l'Agència de Protecció de la Salut en aquella època. Aquesta senyora, que tenia un càrrec que fins aquell moment no tenia gaire importància, de cop pren una rellevància molt important i es troba en les reunions de més alt nivell amb tot de senyors que intenten imposar el seu criteri quan la que té els coneixements científics i d'actuació és ella. Y ella explica de quina manera s'ha de gestionar aquest cas.
La policía tenía una investigación importante. En circunstancias normales habría tenido el mando y todos los demás habríamos trabajado para ellos, pero en este caso trabajábamos en paralelo. Pero ciertas personas acostumbradas a estar al mando no estaban muy contentas.
Comencen a haver-hi tensions...
Que, per cert, en aquest documental, tots els que hi apareixen, clar, suposo que, com que això es va produir el 2006... Tots han acabat la seva fase, o sigui, tots tenen inici i final dels seus llocs de feina. Tot és... suposem, si això va passar el 2006, doncs l'inici de la seva feina de, suposem, subsecretari, inspector, el que sigui, tots, tots, m'hi vaig fixar, tots tenen l'inici de la feina el 2004-2003 i tots cap a...
2008, diria.
2008, no, vull dir que comença... Sí. Si això va passar
el
2006, tots han acabat, o sigui, les seves funcions. No n'hi ha ni un que estigui inactiu. Tots els han traslladat, els han rellevat, no n'hi ha cap
potser
dels...
Potser és que Londres té una vida més agitada.
No sé, tots el 2008, 2010, 2014, tots han acabat... o sigui, cap dels que hi surten fan la funció que feien en aquell moment.
Deu ser una casualitat.
Bueno, no ho sé.
Per descomptat, el Kremlin nega qualsevol implicació en el cas.
Com sempre fa.
Què ha de dir? Hemos sido nosotros...
Com sempre fa.
I s'ha de rastrejar el poloni i veure qui pot estar en contacte.
Se tuvieron en cuenta muchos escenarios de radiación, especialmente en el contexto de la actividad terrorista, como bombas radiactivas y similares. Cualquiera que pensara que había estado en lugares contaminados podía llamar para hacerse una prueba de polonio-210. Teníamos que hacer lo que ahora llamamos, en términos de COVID, un rastreo de contactos, comprobar, localizar y aislar. Teníamos que encontrar a las personas que habían estado en esos momentos en esos lugares y determinar si habían estado expuestos o no.
El primer lloc sospitós, ja ho hem dit, és Litsu, un restaurant de sushi a Piccadilly. Allà Litvinenko s'hi havia reunit amb Scaramella, aquella persona que ell considera, és company seu de lluita contra el règim rus, i ell considera que és possiblement sospitós. Scaramella aquell dia li havia ensenyat la llista de persones que estaven a la llista negra de Putin.
Entre ells, ell.
Però hi ha dos sospitosos més. Lugovoy i Kovtun, que són dos russos amb qui Litvinenko hi havia fet trobades diverses i amb qui es plantejava fer-hi negocis.
Alexander Litvinenko se reunió aquí con dos hombres el día que cayó enfermo.
Uno es un viejo conocido ruso de Litvinenko, Andrei Lugovoy. El segundo es Dmitry Kovtun, socio de Lugovoy.
Lugovoy y Kovtun eran amigos de la infancia, pero sus vidas eran dispares. Lugovoy había tenido éxito, mientras que Kovtun había fracasado. Tras desertar del ejército soviético, trabajó como camarero. Incluso fantaseó con ser estrella del porno, pero nunca llegó a nada.
Estaban aquí por negocios relacionados con el petróleo e inversiones con empresas británicas. Creo que Litvinenko vio una oportunidad de negocio, además de renovar y reavivar amistades.
I aquí a la clau, se n'adonen que per allà on van aquests dos individus hi ha un rastre de poloni alarmant.
Fixa't, van deixant com en BT la Casitos.
Exacte.
Allà on van, van deixant un rastre de poloni, però allò com aquell que tens la butxaca forada i va caient el sucre de la butxaca, doncs el mateix.
Una de les coses que cal fer, per tant... El sucre
que ha robat
el bar. O la caspa, eh?
Una de les coses que han de fer, per tant, és saber com aquests dos individus han arribat a Londres. Mm. Doncs arriben amb un vol regular de British Airways i, per tant, un lloc molt concorregut per gent de tot el món.
El rastro estaba por todas partes, tanto que Scotland Yard tuvo que intervenir el avión de British Airways, en el que habían volado de Moscú a Londres.
Esta noche, British Airways se encuentra en el centro de esta dramática historia de espionaje, ya que varios detectives investigan si un asesino que transportaba material radioactivo pudo viajar a bordo.
¿Sabían en qué asientos habían estado? ¿Pudieron examinarlos?
Abequim això de l'avion.
Moment que no ha acabat.
No s'entén nada, oiga. No s'entén res.
Bueno, perquè vostè ja ha parat a sobre.
Detecten que el seient 23D sí. És el que està contaminat amb poloni. I llavors diuen, quin passatger...
Clar.
Ha assegut aquí...
El 23D?
Lugovoy.
I, conforme, i després no surt el clapés...
El reportatge no surt.
No surt el reportatge?
El reportatge, el Toni Clapés, no
perquè, surt. Perquè, perdoneu un segon, perquè aquí amb l'Evinenc aquest, tu vas estar aquí amb aquest seient, primera vas estar al seient.
No, el seient no ho sé. El mateix avió,
tu vas estar al mateix avió,
i el mateix seient, sí,
i tant, jugaria
i
un
tant,
peso.
Perquè, clar, la British Airways, recordo que ens va enviar un e-mail i ens va dir que ens féssim les proves... aquí a Catalunya, els que havien viatjat amb aquell avió.
Jo me'n recordo com si fos ara que... Quan
home, jo sí que me'n recordo. Vostè no sé si se'n recorda.
Però tu te'n
recordes
del seient, o sigui... Sí,
el, saps del seient no me'n recordo, però me'n recordo l'email i del mal de cap que ens va generar aquest email, perquè, clar, havíem d'anar a fer unes proves...
És que mira que és gafe.
Sí, no, no, no.
On les havies d'anar a fer?
Ah, bueno, aquesta va ser una altra. És que, perquè aquest matí...
La veritat.
No sé, recordo, em sembla que en Marta Cairau estava recordant.
Sí.
Em van enviar l'email.
Sí.
El primer que vaig fer va ser trucar el, perquè eren unes proves concretes per veure si tu tenies...
El poloni.
Poloni el cul. Poloni, o tenies, diguéssim, rastre nuclear.
Ah, exacte.
Eh?
Exacte.
Vaig trucar al CAP. El CAP, evidentment, i amb tota la raó, no sabia de què els hi parlava. O sigui, era com si els estigués parlant de la nova composició dels meteorits que hi ha a Mart. O sigui... No sabien absolutament res.
Estaven tocant escó.
I després vaig trucar al doctor Pedrós,
sí,
president del Col·legi de Metges de Barcelona, i que en aquell moment jo treballava a Catalunya Ràdio i era el metge de Catalunya Ràdio. I li vaig dir, escolta, em passa això. I em va dir, ui, ja t'ho esbrino. No li va donar massa importància, les coses com són, coses que fan els metges, va, això, tranquil. I aleshores em va dir, només hi ha un laboratori a Catalunya que ho fa,
sí,
però... Pel que he consultat, hi ha una cua que no te l'acabaràs. Potser quan et toqui estaràs mort.
La cua era per aquest mateix tema.
Tota la gent que havia viatjat amb aquell avió durant no sé quantes setmanes, perquè el rastre va quedar permanent... O sigui, aquell avió,
clar, no s'elimina fàcilment.
Aquell avió estava contaminat i va continuar fent vols, British Airways, fins que no van trobar el rastre del poloni i van anar tirant del fil fins que van detectar que un dels llocs és on anaven aquests dos cabrons, doncs, bueno, doncs, clar, no vàrem saber. I aleshores, clar, correcuita un munt de gent, centenars i centenars de gent, tots ens volien fer la prova del poloni en aquest laboratori.
I a mi m'estranya que no te la fessin el més aviat possible, perquè entraves a Catalunya Ràdio i ets... com un fluorescent. No, no calia que encendre.
A quin any era això? Em sembla que era,
era 2006.
Era aquí,
ja. Ja estava aquí, eh?
No, era Catalunya Ràdio.
Ah.
Sí, home, sí, sí. Estàs la foto de RAC1.
Sí, sí.
Toni Clapés conduce el programa versió original.
Ah, doncs ja era aquí.
Sí, diuen era versió aquí. Original, però a RAC1. O sigui,
doncs
la informació...
Aquí. Sí, sí, doncs era aquí.
Estàveu aquí a, sí, sí. A RAC1, ja, eh? Surs amb el micròfon.
Sí, sí. Jo recordo els nervis a la redacció.
Bueno, els nervis a la redacció no ho sé, però...
De... Home, ell devia... Home, a veure, tu vas passar nervis, Toni, segur, en aquell moment.
La pregunta era clar, què,
veure,
què he de fer.
Passa,
no,
aquí.
Era la pregunta de què s'ha de fer.
Home,
jo? De fer.
Tots vam començar a apartar les cadires.
Sí, és el primer que vam fer.
I és el primer que vam fer.
I, a més, que, no, que aquest mal lleig que has tingut, que no, no t'hagi vingut d'això, eh?
No m'estranyaria, eh?
I aquesta pedra que no et
surt... Bueno, i parla en el documental, i parla un hematòleg, eh?
A veure, per això et
dic... La pedra radioactiva, aparte.
Això, i tens una... La radioactivitat aquesta que desprens, tu fixa't que sempre hi ha baixes al programa. El programa sempre hi ha algú de baix. És una cosa misteriosa.
Però què està dient?
La veritat.
Bueno, amb, 20, amb 26 anys de, sempre... de radiació, mai millor dit, de no radiació hi... de pro, del programa, com vol que no hi hagi baixes?
Perdó, segon. No hi ha setmana...
Sí, fins i tot hi ha algú pues, pues, bueno, pues que amb 26 anys també pot haver traspassat.
No hi ha setmana que no hi hagi algú de baixes.
Bueno,
no,
perquè és el dia a dia.
La culpa és del Toni del dia que va pujar l'avió, aquell.
Home, i tant.
De Putin. La culpa és,
bueno, és de Putin.
Mira, ara que ho deia... El linfoma que no vingués per aquí. Mira.
Home,
no, no, no. No.
Veient el documental el diumenge...
No.
Vaig dir, a veure si vaig seure jo en la butaca 23D, que me la vaig apuntar, que no fos... Perquè jo, amb la sort que tinc, no m'estranyaria que hagués assegut...
És que...
M'hagués assegut a la butaca 23D...
És que estava...
Merda. I mira...
Però a veure, sí, no. La prova te la vas fer?
No!
A veure, un moment.
No me la vaig
veure,
fer
Toni,
perquè
Toni.
Em van dir que no calia fer-la.
Però et van fer una prova... Em deixes que ho expliqui bé?
Sí, explica.
Perquè jo he estat aquí investigant tot el fenomen, i, a veure, anem a posar les coses al seu lloc.
Sí, perquè tu no te'n recordes ni d'on treballaves. Ni d'on treballaves, te'n recordes.
Toni, a veure...
No estava convençut que
estava
a Catalunya.
Anem a fer memòria.
Estava tan bloquejat, es va bloquejar i no, li ha provocat un
bueno, blanc. És que, com diu l'Àfrica Pallero, era Clapés Gusiluz. Pobre. No, anem a recordar els fets com van anar. Mira, a veure si ho recordes. Tu et vas anar a Londres el 24 de novembre del 2006.
Sí.
Això és el dia següent de la mort de Litvinenko. Litvinenko va morir el 23 de novembre. Tu hi vas anar el 24.
Sí.
I el mateix dia que tu vas posar un peu a la capital del Regne Unit, es va fer pública la declaració que hem escoltat abans, que surt en aquest reportatge, que és una declaració pòstuma en què Litvinenko acusa a Putin d'haver-lo enverinat.
Sí.
Tu.
Però l'avió que agafa ell ja l'havien agafat els russos?
Sí.
Ja l'havien agafat.
Sobretot emmerdat, ja.
Ja l'havien agafat.
Perquè ells, amb aquest avió que fa diferents rutes, van transportar el Polònia a Londres.
Imagina't.
Aleshores, quan tu t'assabentes que havies viatjat en aquell avió i vas escriure aquest article a La Vanguardia, ja vas escriure la següent frase. Qui m'assegura a mi...
Ara.
...que no tinc el cos alguna cosa que a la llarga pot ser perjudicial? Sí.
Mira, quan ho vaig escriure, això?
Això ho vas escriure a La Vanguardia?
Mira.
Em sembla que va ser el 25 de novembre.
Quan escrivia alguna cosa a La Vanguardia.
Ara ja no...
No, ara no.
25 de novembre no vas... Aquest article és d'una miqueta més tard, eh?
No hi ha prou paper. Ni el full dominical.
No hi ha prou paper.
Però ja quan va sortir tot això a la llum pública, a inicis de desembre...
Què l'he dit jo?
Tu ja vas dubtar que això et pogués fer mal.
I la Mònica Planes, on he tingut una altra idea, de recordar-me allò del Litvinenko...
Ara, també et diré una cosa, Toni.
I, a més, diuen la butaca de l'avió, dic, hòstia...
La culpa és de Putin i meva?
Home, i tant.
De Putin és... Per començar, de Putin, que és el que va instigar l'ordre. Després, aquests dos...
Bandidos.
Aquests dos.
Que no el van transportar correctament, diguem.
I després jo vaig seure a aquell avió i vés a saber que no segués a la 23D.
Toni, però a veure un moment. Tu quan vas pujar a l'avió, evidentment, no sabies que allà hi havia rastres de Polònia, perquè si no, allà no hi...
Ningú
no ho sabia. Però digues què vas fer quan vas anar a Londres.
Què vaig fer? Doncs no ho sé, què vaig fer.
Sí, què vas fer? On vas anar, tu? On et vas acostar, tu, quan vas anar a Londres?
La primera feina que vas fer.
No em vaig acostar, no.
On vas anar?
No, vaig anar a l'hotel.
Sí. I on vas anar perquè des de l'hotel?
Perdona, perquè a l'hotel on estàvem...
És que també li agrada el perill, aquest home.
Davant hi havia l'Itzu. Vam anar a tafanejar.
Vam anar a tafanejar l'Itzu. O sigui, ell al lloc de perill.
Va anar a fer un té allà.
I això,
no hi havia perill perquè no et deixaven acostar. Estava encerclat i aleshores hi havia els bobis i allò treure el cap.
És que, clar, tot això ho vas explicar...
Turisme de catàstrofe.
Totalment. Van anar allà a tafanejar. Ell ho va explicar.
Home, al ser periodista has d'anar a buscar...
Ai, tant, per feina.
Així ho vas explicar al programa Els matins de Josep Cuní a TV3.
Ui, és que el Cuní, a la que va sentir...
Clar, ja va dir, que vingui Toni...
Que Poloni, possibilitat de càncer, i que puc palmar, va dir, truc, vine cap aquí, que això farà punt pic d'audiència.
Recordem un fragment d'aquella entrevista...
Amb un aparell i tot de...
Sí, ja després ho escoltarem. Josep Cuní entrevista a Toni Clapés, any 2006, inicis de desembre de 2006, i Toni Clapés explica això.
Mira, aquest és el japonès on van intoxicar el Litvinenko. I m'hi vaig acostar i fins i tot vaig estar mirant...
No vas entrar.
No estava... No
podia. I vas demanar un plat de sushi, que sembla que...
Aquell dia vaig menjar sushi, però no a l'Itsu, sinó a un que es diu Taro. Ho dic perquè si surt d'escoltiu aquí uns dies al Taro, doncs potser sí que aleshores ja em veureu calvo d'aquí 4 dies.
Però potser és que ja hauries estat tu, perquè si havies agafat la radioactivitat en el vol d'anada...
Ara, sóc jo el que vaig passant la radioactivitat pels xuxis.
Molt bé.
Fixa't. I no només això, no només vas anar al restaurant Itsu.
Ai.
On més vas anar?
Bona
cosa. T'ho dic jo, perquè ho vas explicar en aquest article de La Vanguardia.
No recorda res. No,
vas anar a l'Hotel Millennium...
No m'ho puc creure.
Que sí que és... on el van intoxicar.
Però no van entrar,
no
els van deixar
va haver-hi un policia que els va dir circulen.
Sí, no ens va deixar entrar.
Però ell va anar allà,
bueno,
sí, als llocs de màxim perill. Vinga! Vinga,
olor a merda, no olor a merda.
O sigui, de veritat, aleshores...
Molt fort.
Home!
Molt fort.
Per cert, senyor Marcelí, que vostè abans com ha dit el nom de Litvinenko?
Blanca.
Perquè com ho deia en Cuní, recordem-ho...
Tots hem vist Litvinenko.
Claro, com es té que fer?
Deia Litvinenko.
Sí, a partir d'aquell moment vàrem haver de refer-ho tot.
Era la manera correcta de pronunciar-ho en català.
No,
era Litvinenko. Però anem al tema important. Et vas contaminar o no et vas contaminar? Perquè tu dius,
no
em van fer cap anàlisi. Però què et van fer a la tele?
A la tele hi havia un senyor amb una màquina per veure si jo tenia rastres de polònia.
Una anàlisi radioactiva.
En directe, davant la tele.
En directe.
El favor que em va fer el Cuní... de portar un senyor amb una màquina, perquè, clar, com que aquell laboratori estava desbordat, no hi havia manera.
Voleu escoltar què va passar?
La màquina pot detectar si ell és més o menys radioactiu.
Ara la poso en marxa, poso l'àudio en marxa, i ara comencem a mirar.
Cuida't.
Va pujant,
Sí.
I quin és el nivell que ha de començar a ser preocupant? Perquè això va pujant, Toni?
El límit de la Unió Europea de realitat total ambiental assumible pel ser humà són 250 mil·lirems any, la dosi màxima.
Per any. Ara s'esvera,
Moment.
Bueno, ja està.
Què?
Són 13.
Això res, no?
Res.
Us veu? Això és el que s'hauria de fer. Tu fas passar la gent per la conselleria. A veure, enfila l'aparato i ja te'n vas tranquil·la a casa.
Ho vau veure o no?
O sigui, tota aquesta...
Jo vaig tenir la sort d'anar a Cal Cuní, que em fessin la
prova.
Per tant, ja saps que no estaves irradiat. No.
Bueno, però bueno, per dins...
Res del que...
Però per dins no ho sabem.
Ara vés a saber si la prova aquesta va ser molt fiable...
Et vas donar 14, que va dir aquell home, que era una porqueria.
No, per fora, per dins.
Les proves eren més serioses.
O que vas llepar l'assiento de l'avió. Que és l'única manera de...
No ho sabem.
A veure, perquè tu quan vas anar... Toni, quan vas anar a l'hotel, vas fer alguna aquest hotel?
A quin hotel?
El de Londres...
On es va contaminar.
On es va contaminar.
No el van deixar passar.
Vas demanar un got d'aigua de l'aixeta, per exemple?
No.
Perquè escoltem què va passar quan van rastrejar a l'hotel a Londres, quan van saber que aquests dos personatges van passar unes nits allà.
Si observamos la puerta principal, podemos ver claramente que el tirador de la puerta estaba contaminado. Una vez dentro, se ve claramente los objetos que tocó. Hay polonio en el teléfono porque debió hacer alguna llamada. Hay en las cortinas, ya que seguramente las corrió y descorrió cuando se acostó y se levantó al día siguiente. Si vamos al cuarto de baño y miramos el desagüe del lavabo, En la U de la tubería tenemos una lectura de 1.500 recuentos por segundo. Eso no pudo haber salido de sus manos. Nuestra teoría es que vertieron el polonio 210 por ese lavabo.
Por la pica.
El polonio había llegado a la red de saneamiento de Londres.
No vas demanar aigua de l'aixeta,
eh? No, bueno, no... No,
no, no va poder entrar,
jo crec que no.
No et van deixar entrar.
No, no m'han deixat
entrar. Aquell dia a l'hotel, afortunadament.
Bueno, ara que
t'has muntat els dos... Ja anava cap allà.
Podríem dir, dos assassins de Litvinenko... amb molt mal destres, és a dir, molt... Som uns xaputeros.
Portar a Polònia, sorprèn...
anar deixant restes de Polònia per tot arreu. Ho van intentar tres cops amb Litvinenko, perquè no se'n van sortir, i que després llancessin el Polònia per la pica. Sí, sí. Home, dius, molt professionals no són.
Home, els hi va sobrar.
Un d'ells és mort.
Sí, teòricament pel
COVID.
Ara, el que em va agradar del documental, Mònica, és quan... que ara no sé si ens ho explicaràs, quan els anglesos van seguir la investigació i van anar a entrevistar-se a Moscou amb un d'ells.
Fantàstic, fantàstic. Envien els investigadors a Moscou, Moscou accepta que vinguin
per
entrevistar-se amb els dos sospitosos. I es troben que Kovtun, em sembla que és el que està a l'hospital, com una mòmia. Per tant, no saben ni si és Kovtun, perquè està
embenat de dalt a baix com una mòmia, amb un llit. És sensacional.
Amb un llit d'hospital, i que parlin amb aquell senyor que està allà...
Els hi donen 10 minuts...
Però per què està aquest home embenat?
Perquè ha patit un accident i que els hi donen 10 minuts per parlar amb ell. I aleshores ell està tot embenat, tot...
Que no es veu si és aquella persona que havíem vist a les fotos.
De dalt a baix, està com una mòmia allà, o sigui, com un dibuix de... Com un dibuix d'Ibáñez, el mateix. Allà el tio està allà i comença l'interrogatori.
I amb prou feines els hi diu res, no parla...
I no saben si és ell, perquè... Clar, no el veuen.
Per tant, no poden fer res. Es passen 10 minuts en una habitació d'hospital amb una mòmia i marxen.
I ell només, es veu que només anava fent... perquè no parlava.
Després, l'Ugoboy els rep, els hi diu... que em sap que els hi contesta només amb monosíl·labs. Ells demanen permís per gravar-ho amb una cinta de caset, que també dius, a veure, els de Londres en aquell moment
cinta ja caset,
existien coses com més elaborades.
Del 2006, doncs, eh?
Amb una cinta de caset el posen en marxa i quan arriben a Londres...
No comproven... Un cop allò que surts i dius, a veure si... Allò que fem,
no, ho donen per descomptat.
Allò de, a veure si s'ha gravat, a veure si s'ha gravat.
Ai. Arriben a Londres, això ens ha passat a tots, hem de dir, tots els que som periodistes.
Però quan arribes a la redacció, que està més a prop.
Sí, quan arriben a Londres, posen la cinta i no hi ha res gravat.
Perquè els hi van fer una...
Barrera magnètica.
Quina cutrada.
Exacte, els van fer com...
Els hi devien esborrar.
No, com una interferència que no va poder gravar res durant la cinta del caset.
Per tant, aquelles dues entrevistes...
Són les proves que van tenir la policia britànica.
Absolutament inútils. Aquest és el drama. Kovtun és mort.
I ells, perdoneu, ells no s'intoxiquen?
Aquí està.
Perquè jo no ho entenc,
bueno,
aquests
un
homes.
És mort, un és mort.
Anessin escampant al Poloni per tot arreu, i ells què?
Un és mort i diuen...
Sí, però ha mort de Covid,
a veure, dieu. Diuen, a veure...
Ha viscut molts anys.
Home, clar, són, no diran fons que s'ha mort del Poloni, perquè aleshores, clar, tot és rus.
Fonts russes diuen que s'ha mort d'una malaltia relacionada amb el Covid.
És que aquests els russos te'ls pots quedar igual o menys que els xinus.
Clar, a veure si
o sigui,
aquest...
Ha arribat un punt ja que... O sigui, ja no
credibilitat
sé,
zero.
Zero i menys zero. O sigui, són està... Xina i Rússia són zero i menys zero.
El que està clar és que si s'hagués mort d'uns problemes derivats de
no
patir radioactivitat, no ho explicaran.
Clar.
Per tant, aquí ho deixen amb aquesta... I l'Ugoboy és actualment diputat rus des del 2007... O sigui, un any després d'aquest cas, tot i que Europa està buscat per assassinat. Mm. Per tant, és obvi que allò era un regal a Putin, que després va tenir la seva contraprestació.
El que retreginava és mort, el que retreginava el Polònia.
No, de veritat, el moment de la, el moment de l'interrogatori amb la mòmia és que és digne de, bueno, de qualsevol sèrie còmica, perquè, clar, veus aquell home allà estirat i l'entrevista en 30 minuts i ell no diu res perquè està immòbil i no se li veu la cara. És que sembla un acudit, però és que és
així. Podria ser qualsevol persona.
No, és que ja ho diuen els investigadors anglesos. Diu, bueno, nos dijeron que era... Però no lo teníamos claro, porque claro, como no le vimos la cara, pues no lo sabíamos.
Aquell home deu ser mort fa anys, aquell home.
Que, a més, avala les tesis de que tot plegat això venia del Kremlin, perquè hi ha un nivell de producció a l'hora de protegir aquests dos senyors, fins i tot amb senyors mumificats als hospitals. És a dir, hi ha tot un seguit d'elements que contribueixen a protegir aquests personatges.
Molt bé, doncs avui hem recomanat aquest Litvinenko. Recordeu que també hi ha la sèrie. Avui que, bueno, ara que estem a tocar de l'any de la invasió de Putin, que com dèiem, ja fa anys que Putin no de puntada sin hilo, i aquí ens hem de remuntar al 2006. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa de 2 minuts 24 segons i quan tornem repassem algun, allò, algun serrell de la tarda que se'ns hagi pogut escapar.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no havien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.